Més de 500 entrades venudes per diumenge i les oficines encara no són obertes.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? La xifra no és encara res de l'altre món, però sí que és significatiu que sense poder-les comprar físicament encara, a partir de les 4 estaran ja obertes, mig miler d'arlequinats, que no són socis, òbviament, perquè aquests entren gratis, han retirat ja la seva localitat pel Sabadell Eibar B d'aquí al primer partit, el de l'anada. Fa xup-xup ja l'eliminatòria. A casa hi haurà segur un bon ambient. S'accepten fins i tot apostes, si voleu, de la xifra total d'assistència a la nova Creu Alta aquest diumenge, tot i la previsió de pluja. I ja comença a dibuixar-se també el viatge a Eibar. Horari confirmat, com avançava Ràdio Sabadell, diumenge a les 12, també l'escenari i Purua, amb un total de 800 entrades, 700 d'adult i 100 de nen, que estaran disponibles a la nova Creu Alta per comprar-les aquí, per marxar ja amb l'entrada comprada a partir de dilluns pel públic arlequinat a Ipurua i que, a més, seria una xifra ampliable en el cas, a mi em sembla poc probable, però vés a saber, que més de 800 seguidors del centre d'esports vulguin viure en directe la tornada d'aquesta eliminatòria. Escalfa motors la semifinal del play-off a nivell social, també el futbolístic. Avui ja ha tornat l'equip a la feina. Primera sessió d'entrenament, en el mateix escenari del partit, a la nova Creu Alta, preparant l'anada de la sèrie. I de seguida, un ex de l'Eibar B, es deia Victòria, aleshores, fa 6 anys, Juan Carlos Lázaro, Kaiser, parlant en roda de premsa. Un home feliç, segurament, per partida doble. Els seus dos equips de la 24-25, el Torrent i el Sabadell, lluitaran aquestes setmanes per l'ascens.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de sol, Toni González, amb ell comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs males notícies per partida doble pels culers. D'entrada, l'Inter ha deixat el Barcelona sense final de la Champions masculina de futbol. L'equip nerazzurri s'hi va classificar ahir a la nit, després d'un esbojarrat partit al Giuseppe Meazza, que va acabar 4-3 a la pròrroga i amb polèmica arbitral inclosa. Avui es decideix l'altre finalista. El PSG de Luis Enrique defensa a partir de les 9 a París el 0-1 de l'anada contra l'Arsenal de Mikel Arteta. I el Barcelona s'ha quedat també sense Final Four de l'Eurolliga masculina de bàsquet. Kevin Panther va tenir pilota per guanyar a la pista del Mònaco el cinquè partit, però no va encertar el seu tir i els monegascos s'hi van classificar amb el 85-84 final. Per tant, tenim ja semifinals servides, seran Fenerbahçe Panathinaikos i Olympiakos Mònaco. I aquí a l'Hotel Suís...
Es comenta la recepció.
Insisteixo, parla Kaiser d'aquí a uns minuts en roda de premsa. De seguida l'escoltem. També saludarem un vell conegut com és Mànix Mandiola. Tenim tercer partit de semifinals de waterpolo masculí avui amb el Keio Natació Sabadell. I entre d'altres tenim raqueta amb squash, amb pàdel, bàsquet, etc etc.
La notícia curiosa.
El Cartagena s'exposa a un doble descens de segona directe a segona federació per impagaments als jugadors. Si més no, llegim aquesta notícia, entre d'altres, al diari AS. I ahir el Segre també parlava d'una situació límit pel Lleida, que necessita que entri inversió en els propers dies per saldar els mesos de deutes que acumulen i evitar així la liquidació.
De quin partit no estarem pendents?
Del Chomutov contra el Příbram a les 5 de la tarda, tercera divisió txeca.
I a les xarxes socials.
Com es viu ja també a nivell de xarxes aquest Sabadell i Barber? Doncs, per exemple, a nivell institucional, el Centre d'Esports ha publicat un grafisme amb el lema "Omplim la nova Creu Alta al play-off" i l'Eibar parla de les 400 entrades que tenen disponibles pel sector visitant de la nova Creu Alta. 60 euros el viatge des de la ciutat guipuscoana cap aquí en autocar, més l'entrada, sempre i quan, això sí, arribin a un mínim de 40 persones.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'extriatleta Miquel Blanchard, l'Aleix Gómez, sabadellenc al Barça d'handbol, i els exarlequinats Cravioto, Toño de la Cruz i Esteve Fradera.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vuit minuts per sobre de la una en directe aquest dimecres, dia 7 de maig, setmana de play-off. Teníem ganes de dir això. Marxem cap a la nova Creu Alta perquè allà s'ha dut a terme ja el primer entrenament de l'equip de David Movilla, pensant ja en l'Eibar B, centrats en aquesta anada de les semifinals del play-off. Sergi Garcés, nova Creu Alta, com estàs?
Bona tarda.
Es nota d'alguna manera que hi ha play-off aquesta setmana, la nova Creu Alta, o no?
No, home, encara no. Encara no, perquè com has recordat tu ara a l'inici de l'hotel, oficines tancades, per tant, no tenim a ningú per aquí, com a mínim que hagi passat a preguntar què hi de lo mío, ja m'entens. Per tant, encara jo crec que tranquil·litat, i fins i tot et diria un punt de normalitat i naturalitat, que molt em temo és el que segurament signaria per tota la setmana i tota la setmana que ve David Movilla i el cos tècnic de la primera plantilla masculina del Sabadell.
O sigui, hi ha ganes que tot el que es mourà segur a nivell ambient, social, etc., s'agraeix, però que no canviï el que és un planning habitual, no podríem dir, de partit?
Sí, que no trenqui amb la rutina, allò del que ha funcionat fins ara, millor o pitjor, però ha estat la normalitat, doncs que es mantingui també en aquesta setmana, tot i que és evident que per tots plegats, i nosaltres els primers que ho començarem a notar o ja ho estem notant, és una setmana atípica, o com a mínim amb unes variants que la farà diferent a la jornada 12 o a la prèvia de la jornada 21. Per tant, això és inevitable, és evident que en l'ambient comença a viure's ja que aquest diumenge no és un partit normal, i de fet que estiguem parlant ja amb tants detalls i alguns més que esperem poder donar al llarg dels pròxims dies del partit de la setmana que ve, d'aquí 10 dies a Ipurua, doncs fa pensar que, tot i tractar-se només de la primera de les dues eliminatòries, Adri, estem ara a dues setmanes, tant de bo a quatre setmanes, de viure diferent al que s'ha pogut viure fins ara a la Lliga regular.
Doncs sí, senyor, tant de bo que en siguin quatre i que acabi tot amb festa i que aquella setmana sí que no sigui una setmana més, sinó la setmana del retorn del Sabadell a Primera Federació. Avui era el dia, sobre el paper, de deixar una mica els temes logístics, ja superada una mica l'etapa del sorteig de dilluns, de la logística d'ahir dimarts. Avui dimecres ja tornada a la feina, la pilota rodant, anem a començar a parlar ja de quin perfil d'arribada ens espera amb aquest segon equip de l'Eibar, etc. Però és evident que hem de parlar també d'aspectes socials, de les entrades que s'estan venent, més de 500 només via online pel partit. Separem, un de l'altre, del d'anada, del d'aquí, del de la nova Creu Alta, aquesta tarda, com dèiem, s'obren les oficines, per tant, s'espera que el degoteig sigui ja una constant, els socis entren gratis, és veritat que hi ha previsió de pluja, veurem a mesura que avanci la setmana si ho podem concretar i si tant de bo que sí que l'aspecte meteorològic ajuda una miqueta o dona un cop de mà per afavorir la presència de públic, però, Sergi, si et faig fer una porra, no del partit, sinó de l'assistència, a tu què et diu el nas?
Doncs mira, el nas no sé si estarà molt encertat o molt afinat, gran és, però en tot cas jo estic començant a pensar que estarem per sobre dels 5.000 i apropant-nos als 6.000.
Per tant, estem parlant d'una entrada similar a la del dia del Sant Andreu, òbviament sense sector visitant i lluny del dia del Terrassa, del derbi.
Sí, jo crec que el dia del Terrassa acabarà sent aquesta temporada, a risc d'equivocar-me i a l'espera del que pogués passar en una hipotètica segona eliminatòria. Però crec que quedarà al final com el dia de més afluència de públic en aquesta campanya 24-25. Insisteixo, tant de bo m'equivoqui, hi hagi doncs, ara dos rècords seguits en les dues eliminatòries, però crec que sí que estem més a prop de viure un partit contra el Sant Andreu, com dius, que no pas el del Terrassa, i sobretot amb el matís important. El dia del Sant Andreu vam haver de sumar-hi doncs, els 1.000 i uns quants aficionats quadribarrats. 2.000. Aquesta vegada l'esforç, Adri, l'haurà de fer única i exclusivament l'afició arlequina maquinada l'afició del Sabadell, que passarà en aquest cas per l'estadi Creualtenc.
Que hi ha canalla per aquí?
Sí, hi ha els nens del Jesús Salvador, que ara estan passant per aquí baix, i per davant de l'estadi de la nova Creu Alta.
Déu-n'hi-do, quin xivarri.
Sí, bueno, no em podia amagar gaire més, eh? Això o fotrem a la gespa ja directament, però bé. Hola a tots.
Deies el tema de les entrades, que seran gairebé totes arlequinades. A mi m'ha sorprès que el propi Eibar sí que organitza viatjar per l'afició. Veurem si al final s'acaba materialitzant o no. Al mínim són 40 persones, però per 60 euros els aficionats del conjunt armer podrien venir, si així ho consideren, autocar, sortint a primera hora del matí des d'allà i tornant molt tard a Eibar, més entrada. O sigui que per una eliminatòria que, com dèiem abans, no és la prioritat com a entitat d'un Eibar, que avui mateix acaba d'anunciar que a finals de temporada hi haurà relleu a la banqueta de l'equip de la Liga F, del conjunt femení, que està pendents de com acaba la temporada del primer equip a segona divisió, etc. Doncs que tinguin, com a mínim, aquest desplaçament organitzat i qui sap si hi ha presència blaugrana també a les graderies.
Tant de bo. Seria una molt bona notícia, perquè aquí potser ens estem avançant els esdeveniments i estem donant per fet que no hi haurà, com dius, desplaçament del públic a Ibertarra. Tant de bo, perquè al final aquestes eliminatòries, la Lliga, el futbol en general, però sobretot quan arriba aquest moment decisiu, al final s'ha de preparar com una festa, i una festa en el sentit més ampli de la paraula. Per tant, insisteixo, tant de bo que tinguem presència de públic visitant aquest diumenge, com estic convençut. Bé, no em jugaria res, perquè és victòria segura o és aposta segura que tindrem públic arlequinat a les graderies d'Ipurua, i més un cop s'ha confirmat, doncs, això, que no jugarà a la Ciutat Esportiva Dumbe, sinó a l'estadi principal, que entre cometes, tot i que es parla d'aquestes 800 entrades, algú deia, i si se sobrepassen, hi hauria cap problema? Molt em temo, Adri, que no hi hauria cap problema perquè es pugui ampliar aquesta xifra, i en aquest sentit, doncs, tant de bo tinguem aquesta comunió a l'anada i a la tornada entre el públic que pugui venir a veure el filial de l'Eibar i el públic que pugui anar a veure el Centre d'Esports Sabadell a Terres Basques.
Per acabar d'ubicar-nos amb el ball de xifres, que algú pot anar una mica perdut, estan dient 400, 500, 800, per entendre-ho. 500 són les que ja s'han venut pel partit d'aquí, via online només i de gent de Sabadell. 400 les que té l'Eibar allà i que crec que no s'esgotaran ni de broma, però el Sabadell ha enviat 400 a Ipurua. I 800 el paquet pel públic visitant a Ipurua, ampliable. Per tant, si hi haguessin més de 800 arlequinats que volen anar-hi, està aquesta opció. I a tot això, és un quart de dues. A aquesta hora ha de parlar Juan Carlos Lázaro, Kaiser, el defensa del Sabadell. Anem en hora o no?
Anem en hora no, perquè, com dius, ja és l'hora, però ens asseguraven que un minut més. Per tant, res, en qüestió d'un minutet, tindrem el central valencià en sala de premsa, la sala de premsa Miguel Quereda, per comparèixer a la prèvia d'aquesta eliminatòria. També venim d'un cap de setmana especial per ell, i no tant per la classificació només, sinó ja segur que els fidels ho tenen clar pel fet de que vam anar a jugar a Paterna, la que va ser gairebé en els seus inicis casa seva, i les curiositats que té el futbol i les trajectòries en aquests sentits també, Adri. La curiositat, la casualitat, digue-li com vulguis, farà que la primera eliminatòria del Sabadell en el camí de retorn cap a la Primera Federació sigui també a casa, al club, on també va passar un parell de temporades Kaiser. De fet, el filial, amb un pas també per la primera plantilla, però, per tant, no deixa de ser curiós que tinguem aquesta anècdota amb el central valencià del Centre d'Esports Sabadell.
Tu has dit avui a la redacció, jo ni recordava que el de Vilamarxant havia jugat a l'Eibar B, que no es deia Eibar B, que es deia Vitoria en aquell moment, però vaja, és curiós.
Sí, va jugar en l'Auditoria, que, com recordava aquesta setmana el bon amic Cristian García, som de l'Hospi a les xarxes socials.
És Cortés?
És Cortés i Rubén, la parella.
Són oients, del programa?
Ja, sí. Dono fe.
Després el saludem.
No, ja marxaven.
No, dic en directe, quan agafin el cotxe.
Val, quan ja estiguin al cotxe.
Correcte.
Vinga, va, estem en sala de premsa.
Doncs som-hi, va, amb Kaiser, la compareixença del defensa valencià del Sabadell.
Kaiser, bona tarda, com estàs? setmana segur que de portes en fora diferent, no sé si això en l'ambient es nota, no sé si de portes en dintre també teniu aquesta sensació o s'ha de portar pel camí de la normalitat.
No, yo creo que hay que llevarlo por el camino de la normalidad. Es una semana más de competición y tenemos que afrontarlo de esa manera.
Un poco cómo están los ánimos dentro del vestuario.
¿Cómo están los ánimos?
Si
l'equip fins ara li havia, en els partits importants li havia faltat sempre alguna cosa i en canvi a Paterna es va complir bé.
Los ánimos yo creo que están como tienen que estar, solo estamos pensando en el partido de este fin de semana de Eibar B y eso es lo más importante ahora.
Es una semana más, pero no sé si coincidirás que no es un partido más. Empezáis este playoff jugando la ida aquí en casa y no sé de teniendo en cuenta esta circunstancia, ¿qué importancia le dais al partido de este domingo?
Pues la importancia que tiene jugar un playoff, la importancia vital, no hay margen de error ahora y en estos dos partidos nos tenemos que ganar el derecho de poder jugar una eliminatoria más.
Ara que sí que ja hem conegut el rival, abans no vas voler triar, no volies decidir, ara que el tens... Dones per bo el sorteig? Ha caigut un bon rival en aquest sentit o un rival a tenir en compte? I sobretot, quines característiques hem d'esperar d'aquest Eibar B si l'heu començat a treballar allà?
Bueno, yo creo que en un sorteo todos los rivales son complicados, todos los rivales tienen sus armas y al final yo creo que el Eibar B es un equipo muy, muy intenso, muy vertical, muy rocoso y define la palabra equipo en mayúsculas.
Esta temporada se os ha
dado bien jugar contra los filiales, excepto... Se li ha donat bé al Sabadell jugar contra filiales, on recordant també.
No sé si en este sentido també tenéis la sensación de que tenéis un poco tomada la medida...
Si tenen la mesura presa, els rivals, els joves, el fet de que siguin... no equips tan experimentats...
Creo que eso ni nos paramos a pensarlo ni a mirarlo. Al final el Eibar, lo que he dicho antes, es un equipo muy potente, muy competitivo y nos va a llevar a tener que dar el máximo y afrontarlo con la mayor humildad y mentalidad posible para poder pasar la eliminatoria.
Te hacía la pregunta de antes porque, evidentemente, el domingo sería mejor un 1-0 que un 0-0, pero seguro mejor que un 0-1. No sé si tenéis muy claro que el domingo no podéis encajar o ese es el primer objetivo.
Bueno, al final la eliminatoria son 180 minutos o si hay una posible prórroga. Tenemos que intentar controlar los minutos en las fases, porque habrán fases de momentos buenos, momentos malos, y ahí el equipo es donde se tiene que mantener estable y saber llevarlo. Y al final yo creo que nos va a marcar mucho la mentalidad que tengamos a la hora de afrontar esos minutos.
Com creus que ha millorat l'equip en aquest sentit, en aquesta mentalitat que dius? Perquè precisament el que comentàvem és un equip del Sabadell, i vosaltres mateixos ho heu anat repetint, que quan ha tingut la pilota, quan ha pogut dominar el tempo del partit, ha estat sòlid, ha estat efectiu, i que potser és quan li han vingut allò, els mastegots, els cops, no ha tingut tampoc la serenitat. Això ho heu anat guanyant i ho heu anat recuperant. En quin punt creus que es trobaria ara mateix en aquest sentit l'equip?
Pues yo creo que el equipo está estable, ha aprendido de los momentos que acabas de decir que a lo mejor ha tenido fases de dudas y yo creo que la estabilidad que tiene ahora el equipo es importante para afrontar partidos así.
La línea de la pregunta anterior que te hacía el compañero, jugando la ida en
casa... Jugant l'ana de casa... Sí, és encara més important anar a la tornada amb un resultat positiu, com a mínim amb aquest marge d'haver fet la feina aquí.
Al final, tanto el partido de aquí como el de allí lo tenemos que afrontar de la manera de ir a ganarlo. Creo que no hay otra mentalidad y tenemos que salir al campo pues pensando en eso.
Pensando en la vuelta, se ha confirmado hace unos minutos que esa vuelta se va a jugar en Ipurúa. ¿Vosotros preferíais jugar en Ipurúa?
Hombre, yo creo que para el fútbol es importante que se juegue allí, porque en el campo donde ha jugado el filial habitualmente pues creo que caben 200, 300 personas, al final es muy poca gente y así favorece el que aficionados de aquí puedan asistir al partido y no pongan ninguna pega, siendo que este fin de semana, por ejemplo, sí que nos han penalizado en ese sentido, así que chapó por ellos también.
Faig l'última. La casualitat ha volgut que vinguem d'un camp molt especial per tu, evidentment molt especial en majúscules el fet de jugar a Paterna, però no sé si és molt conegut o no que també tens aquest passat en l'Eibar i sobretot en el que ara és el seu filial, llavors encara s'anomenava Vitòria. No sé què recordes d'aquella etapa i si encara queda algun company conegut amb el que et puguis trobar aquests dies per Eibar.
Bueno, pues la verdad que lo recuerdo con mucha alegría, pasé 2 años muy buenos allí y sí que es cierto que tengo amigos, pero no están compitiendo ahora en el club. Creo que el filial de ahora pues tendrá una media de 20, 22 años y bueno, al final pues me alegraré mucho de verlos y espero que ellos de verme a mí también.
Sí. No sé si veremos el campo el domingo como en esta fotografía, yo creo que será difícil, pero no sé qué mensaje lanzáis a la afición, es un horario complicado, pues sí que es verdad que el lunes aquí es fiesta, no sé si, qué mensaje le envías a la afición.
Bueno, pues al final la afición es el jugador número 12, creo que lo ha demostrado durante toda la temporada en los desplazamientos masivos que han hecho y al final en los momentos difíciles siempre están, nos dan aliento y nada, de decirles que por nuestra parte lo vamos a dejar todo en el campo y vamos a intentar dar el máximo para ver si podemos darles una alegría.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Juan Carlos Lázaro Kaiser, el central valencià del Centre d'Esport Sabadell. Com dèiem, amb aquesta curiositat amb la qual gairebé entràvem a la sala de premsa, Adri, aquest passat cap de setmana a casa seva, a Paterna, i aquest proper cap de setmana, home, jo no m'atreveixo a dir-lo de casa seva, però com a mínim, el que dèiem, 2 anyets que va estar al conjunt a Ibartarra, i en aquest cas, doncs, amb bons records pel jugador ara del Centre d'Esport Sabadell, el seu pas pel Vitòria i també per el primer equip d'aquesta Societat Deportiva Eibar.
Doncs no es prodiga en excés, a l'hora de respondre, Kaiser, respostes curtes i al peu,
sí,
eh?
Avui estava especialment directe, anem a dir-ho així, ras i curt, No, hi ha vegades en les quals l'hem trobat més xerraire, no ha estat el cas d'avui.
Per mi, ha respost com actua en defensa sense pilota, Allò, al tall, directament.
Sí, sense complicar-se la vida, no? I a la sala de premsa també. Doncs abans de dir alguna cosa fora de lloc que et pugui perjudicar, vaig de directe al missatge i poca cosa més. I així ja ens deixem estar d'històries.
Cortés i Rubén anaven al mateix cotxe o no?
No crec.
Doncs res, si els dos ens escolten, una abraçada, que ho hem deixat aquí abans, com a oients habituals del programa, que anàvem a agafar el cotxe a anar a camí de casa després d'aquest primer entrenament, doncs queda dit. Sergi, per aquí per la nova Creu Alta, res, 4 minuts i 2:15. Alguna coseta més que haguem d'estar pendents o, sobretot, a moda d'agenda? Avui l'entrenament era a la nova Creu Alta, entenc que demà també, però posa'ns una miqueta al dia, tu.
Doncs mira, al dia et posaré que avui, com dius, la sessió ha estat aquí a l'estadi, mira, ara de fet s'està penjant el cartell on anuncien el preu de les entrades per a aquest partit d'anada, des de 10 euros. Es pot venir a veure aquest Sabadell Eibar B, que ja et dic, per l'audiència fidel de Ràdio Sabadell, perquè ho facin arribar a amigos y conocidos y saludados, que estiguin atents a les xarxes socials de Ràdio Sabadell, perquè també farem o aportarem el nostre granet de sorra perquè vingui encara més gent diumenge a l'estadi de la nova Creu Alta. Per tant, si algú vol anar de franga a l'estadi i veure el partit, allò que es diu per la patilla, que s'estigui molt atent a Ràdio Sabadell, que en els pròxims dies els hi donarem bones notícies. Això per un costat. Em preguntaves per la part més esportiva. Demà, sessió de nou aquí, al Temple. I si vols encara més bones notícies, com sempre, oficioses que no oficials, perquè ja sabeu que el club no les comunica, bones notícies en el capítol Miguelete. Les proves que se li haurien fet al llarg del dia d'ahir haurien demostrat que no pateix cap lesió, que tot va ser fruit d'una sobrecàrrega de muscular i que, per tant, cap lesió de Miguelete. Això sí, per precaució, treballarà a un ritme més baix que la resta de companys, per tal de reservar el jugador, l'atacant de Jerez de la Frontera, i que pugui estar a disposició 100% de David Movilla de cara a la cita d'aquest pròxim diumenge davant el filial de l'Eibar.
T'has deixat el millor pel final, lladre? No té trencament aquest bessó de Miguelete.
Correcte. Correcte, ha sortit tot net, ha sortit tot bé i, per tant, insisteixo, sense que sigui oficial, però com a mínim la bona notícia, a risc de que haguem fotut la pota i mai millor dit, teòricament tot va per bona via i, per tant, Miguelete no hauria de tenir cap problema, insisteixo, per estar a disposició de Movilla de cara a la cita d'aquest pròxim diumenge.
Va, que marxo cap a Euskadi. Sergi, simplement, tu recordes, no?, el teu pas per cobrir per Ràdio Sabadell aquell Eibar B Sabadell a un B del 2002?
Sí que el recordo. I estic d'acord amb el que deia Kaiser, que si no ha canviat molt la ciutat esportiva, era curiós jugar en aquella instal·lació.
És que ricasco, Sergi, va, que marxem cap allà. Fins ara!
Fins ara!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Perquè aquesta eliminatòria entre l'Eibar B i el Sabadell ens ha transportat a tots, i qui digui que no segurament s'està enganyant a si mateix, al maig del 2011, amb aquell ascens a segona A a Ipurua. Però remenant dades, només hi ha un precedent entre el centre d'esports i el filial Eibar-Tarra, temporada 2001-2002, l'any que catalans i guipuscoans van quedar aparellats en el mateix grup de la segona B. Victòria 1-0 a la Nova Creu Alta, gol de Carles Gago a la segona meitat, empat 2-2 a 1B amb un gol de Vilaseca al temps afegit. L'equip de Pere Valentí Mora va jugar aquell dia amb un home de més l'última mitja hora per una expulsió a l'Eibar B. La curiositat és que tant el 2002 com el 2011, a la banqueta de l'equip blaugrana, hi havia el mateix entrenador, un mític del nostre futbol, natural, a més, d'Eibar, amb el qual ens hem anat creuant més tard també amb l'Atlètic Balears. Javier Mànix Mandiola, Caixo, què tal, com estàs?
Buenas tardes a todos.
En los dos precedentes, el playoff contra el primer equipo y en liga antes contra el filial, dirigías tú al equipo Ibartarra. Del 2011, seguro luego hablamos, lo recuerdas, pero de aquellos dos partidos con el B de hace más de 23 años, ¿Mànix Mandiola los recuerda o no?
Para nada. Os he oído el resultado y así sería, pero no. Lo que sí recuerdo que fue una temporada del 2001-2002 que era un grupo, nos metieron en un grupo, pero nosotros somos el filial del Eibar, que ya es mucho decir. Entonces el Eibar no es como ahora, que ha estado en primera y demás. Entonces el filial del Eibar, pues habíamos ascendido un año antes y en la categoría, y joder, pues el Sabadell, creo que había 9 equipos catalanes.
Sí, Tarrasa.
Sí, descendimos en la anteúltima jornada, además descendimos 3 equipos vascos, el Beasain, la Real B y nosotros, del 4-3 de aquí, se nos hizo muy grande aquello, pero no recordaba los resultados. Lo que sí recuerdo es del 2011, sí, dos empates y subió el Sabadell.
Exactamente, te iba a decir del 2002 que estábamos mirando datos y, por ejemplo, sorprendía que Pere Valentí Mora, el entrenador del Sabadell, en el partido de la Nova Creu Alta, en el minuto 35 o así, en la primera parte, hizo ya 2 cambios de 3, o sea que ya sorprendía, y uno de ellos, de hecho, es Quique Cárcel, el director deportivo del Girona, el que entró en el terreno de juego. Me decías que ni te acordabas directamente del marcador, por lo tanto tampoco te voy a insistir más en esta cuestión. Sí que me ha llamado la atención, ahora que teníamos a Kaiser, jugador del Sabadell y ex del Vitoria, del Eibar B, hace unas temporadas, que él tuvo como entrenador allí, en el filial del Eibar, a Iván Fagoaga, que lo tuviste tú como jugador en aquel Eibar B, sí, de hace 20 y pico años.
Exactamente, ahora está de segundo entrenador en el Eibar, y en su día estuvo entrenando aquí al filial, Iván Fagoaga. Bueno, yo lo he tenido mucho, lo he tenido en el Eibar en el primer equipo, lo he tenido en el filial, lo he tenido en el Alavés. Sí, y estás dando nombres, además Quique Cárcel y gente que sí, que ahora sí recuerdo cosas, sí.
De la promoción con el primer equipo, me decías que esa sí que la recuerdas perfecto. Aquí cuando la recordamos se nos dibuja una sonrisa, evidentemente, incluso de nostalgia, te diría. Para nosotros fue como volver al fútbol profesional, lo que toda mi generación no lo había visto, 18 años después. Mànix Mandiola, cuando recuerda que el cruce con el Sabadell del 2011, ¿qué recuerda o qué siente, qué piensa, qué le viene a la cabeza?
Pues ¿sabes qué pasa? Que luego, posterior, me ha pasado, eso fue una vez, pero he jugado ascenso a segunda, creo que he jugado 7 veces y solo he subido una vez. Y una de las veces que me quedé en el camino fue esa, igual que otras 4 o 5 veces, marcando los mismos goles que el rival, el casa de fuera, y han subido los rivales. Me ha pasado con el Baleares, me ha pasado con el Eibar, me ha pasado con muchos sitios. Entonces el Sabadell, pues me acuerdo que habíamos empatado a 0, que era un buen resultado, fuera de casa, el Sabadell, y en casa, después de ir ganando 1-0, nos empataron, y me acuerdo que en el minuto 93 o así tuvimos una ocasión clara.
Lago Junior la tuvo,
y fíjate lo que cambia la historia, ¿no? Lo que para nosotros hubiera sido un ascenso, pues lo fue para el Sabadell, y al final, pues bueno... bendito sea por vosotros.
Sí, bienvenido sea. Aquí se recuerda mucho aquel día. Han cambiado la norma. O sea, ahora que decías esto, yo pensaba, pobre Manix, esto del gol doble fuera de casa, ¿quién lo hubiese pillado años atrás, no?
Claro, y por ejemplo, que el primero suba, por ejemplo, yo en el Baleares estos 2 años he ganado las 2 ligas y no he subido ninguna de las 2. Y encima han subido contra mí, bueno, siempre sube el mismo. El Borja Jiménez, ese que está ahora en el Leganés,
sí, sí.
Con el Cartagena y con el Mirandés. Ha subido las 2 veces marcando los mismos goles que yo, pero claro, los goles en campo contrario y demás, pues así. Entonces, cuando ahora resulta que ahora han cambiado la norma y ahora el primero sube directamente, que me parece más justo.
Hoy que estamos de estadísticas, no sé si tú eres consciente del balance que tienes como entrenador rival del Sabadell. El equipo arlequinado es al que más veces te has enfrentado sin ganarle nunca. 5 empates y 2 derrotas, Eibar B, Eibar y Atlético Baleares. Es curioso, ¿no? Porque no es una vez ni dos, sino que son 7 y con clubes diferentes.
Y seguro que como jugador también habrá jugado una vez y no lo habré ganado. Cuando más o menos algo se te atraganta siempre. No sé, puede ser. Mira, de todas formas, tengo una muy buena imagen del Sabadell. Yo como entrenador, es uno de esos equipos que son apetecibles para un entrenador. El Sabadell, por su historia, por todo, ¿no? Ahora, eso sí, me ha pintado la cara siempre, por lo visto, por los datos que me das, así debe ser.
Diría que desde Ulot, que no has estado en ningún banquillo. No sé qué es de la vida de Manix Mandiola ahora. ¿Dónde vives y cómo es un día en tu vida?
Hombre, yo vivo, soy de Eibar y vivo en Eibar. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de entrenar 3 equipos desde que salió Lot. Pero, ¿sabes qué pasa? Llega una edad que cuando tienes para entrenar necesitas estar cargado de ilusión. Si no estás ilusionado, ir a un grupo de 20, 25 futbolistas, una afición... Tienes que ir muy cargado de energía y de donde me han llamado, pues no me ha ilusionado lo suficiente y no me he movido. Entonces, pues no sé. Yo quiero decir que ya no bailo. Las que me dan baile ahora, por esas no bailo yo.
No se vive mal tampoco en Eibar, ¿eh? No es mala zona tampoco para vivir, ¿eh?
No, aquí se come y se vive. Si no lloviera todos los días, estaría perfecto.
Vas siguiendo el fútbol, por eso no sé si has visto a este Eibar B esta temporada o si más o menos sabes qué puede esperarle al Sabadell en esta eliminatoria.
Un equipo que juega muy bien al fútbol. No te voy a entrar en detalles, pero juega bien. O sea, no bien me refiero a lo que se lleva ahora. Sale jugando a la pelota y es... además, el entrenador es un chico joven que es el hijo del que en su día apostó por mí para entrenar el primer equipo del Eibar, para llevarme a la vez, Javi Pérez, que ha trabajado para la Real, la Secretaría Técnica hasta hace un año. Es su hijo y es un teórico y un obsesionado del fútbol. Y lo lleva hasta las últimas consecuencias y es un equipo que bueno, al final, pues por una cosa y otra, yo creo que por problemas, porque por carencia de jugadores en el primer equipo, se ha visto, creo que le ha afectado al tener 2-3 bajas durante varias semanas, y eso lo ha penalizado al final, porque era un equipo que estaba llamado a quedar primero y al final ha quedado tercero. Pues mira, juegan muy bien al fútbol.
Sí, eso te iba a decir, que seguramente en el imaginario colectivo del fútbol español, cuando pensamos en el Eibar, recordamos, no sé, cuando estuvo décadas en segunda división en los 90, que como decías ahora, sí, siempre llueve allí, el campo estaba embarrado, juego directo, lucha, etcétera. Tenemos como una idea de Eibar que es radicalmente opuesto a lo que me acabas de dibujar del filial.
No, y el Eibar el primer equipo también. Yo creo que ese fútbol directo y demás, pues yo creo que ha desaparecido no solo en Eibar, en general, ¿no? Y bueno, pues, todo vale en el fútbol, pero ahora lo que se iba es eso, hay que tocar la pelota, salir jugando y lo hacen todo el mundo, y entonces cuando todo el mundo lo hace será porque es para bien.
La última, tú conoces a la perfección tanto Umbe como Ipurúa para el Sabadell y también para el Eibar, y más aún con lo que me estás diciendo ahora de esta propuesta de juego de Íñigo. ¿Qué supone poder jugar la vuelta en el estadio y no en la Ciudad Deportiva?
La motivación que puede dar llevar a un recinto, no sé, el otro día jugó, el último partido de Liga lo jugó allí, y arropa con más afición, y como traiga un resultado medianamente aceptable, yo creo que tendrán muchas posibilidades de pasar adelante.
¿Vendrás, por cierto, al partido de Ipurúa o no?
Sí, por supuesto que sí. Yo veo todos los partidos del Eibar A y el Eibar B.
Pues nos vemos por allí, te saludamos y será un placer poder charlar otro rato, igual que ha sido hoy en antena estos 10 minutitos que hemos tenido. Manix Mandiola, entrenador del Eibar B, la única vez que jugó contra el Sabadell, entrenador del primer equipo del Eibar en aquella promoción del 2011. Cuídate mucho, un abrazo enorme.
Vale, muchas gracias a vosotros por acordaros de los pobres. Venga, un saludo.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolguts professionals, sabem que teniu cura de cada casa com si fos única, per això us preocupeu de protegir-les del sol, de la pluja i de qualsevol inclemència. Per això a Obramat trobareu una àmplia gamma de pintures, revestiment de façanes i eines de pintor amb la garantia de les marques líders. A més, amb el nostre sistema tintomètric podràs aconseguir el color exacte que necessites. On compren els professionals? Obramat.
El 17 de maig a les 19 hores a la Fundació 1859 Caixa Sabadell, sempre Serrat 1984. Un sentit homenatge on reviure les cançons més emblemàtiques del cantautor. 5 músics professionals a escena amb una llarga trajectòria musical que et portaran als teus millors moments. Sempre Serrat 1984. Compra les entrades a entrades.codetiquets.com o a @sempre_1984. Sempre Serrat 1984. 17 de maig a la Fundació 1859 Caixa Sabadell, al carrer d'en Font 25, a les 7 de la tarda. Deixa't portar pels records. Sempre Serrat.
Moltes gràcies.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, ens queden mal comptats 20 minuts encara de programa per parlar de mil qüestions. D'entrada amb el Pau Vituri. Hola, Pau, com estàs?
Hola, bon dia.
Has escoltat a Manix Mandiola o no?
Geni figura.
Però espectacular, eh? M'ho he passat pipa. El tio diu que no recordava res de l'any de l'Eibar B i dels partits contra el Sabadell, però és que acaba de dir, no he volgut tallar-lo tampoc, però ha dit que es va avançar l'Eibar i va empatar després el Sabadell, o sigui, el 2011...
Aquesta part he de dir que no l'he escoltat perquè just estava baixant aquí i m'ha faltat allò l'últim minutet, dos minuts d'entrevista, però...
La de Lago Júnior, ja dic jo que sí que la recordava.
Sí, aquesta sí, sí que sí, la aquesta tenia... sí, aquest, això sí que ho he escoltat, sí, sí.
Ostres, quin gran. Jo... O sigui, només, potser després d'una vida que vés a saber, no? Però és l'ideari de vida que m'agradaria tenir a l'edat de Manix Mandiola, de veritat. Un tio que diu, mira, m'han trucat de 15 equips,
ja saps.
Estic bé a casa, deixa't d'històries i qué bien que se come y qué lástima que llueva aquí a Eibar.
Doncs ja saps.
Què vols? Que me'n vagi a Eibar
a
viure?
No, home, no.
Si m'escolten a casa, quan tingui 67 anys, cap
correcte,
a Eibar.
Correcte, fer les maletes i cap a dalt.
En fi, va, anem a parlar de waterpolo. El Keyo Natació Sabadell es juga avui l'accés a la final de la divisió d'honor masculina. Després de la derrota per la mínima diumenge 12-11 a la Nova Escullera de Barcelona, aquest tercer partit de la semi és, Pau, a caixa o faixa, ja.
Sí. Qui guanyi passa a la final, qui perdi se'n va de vacances fins al setembre-octubre, i de fet és un déjà vu en certa manera de la temporada passada. És la mateixa història amb res, amb un matís, perquè aquella, en aquest precedent que comentem, l'equip de Quim Colet va anar a remolc des del primer punt de la semifinal. Aquesta vegada, recordem, dimecres passat, ara fa una setmana tot just, es va imposar per un clar 11-6 al Natació Sabadell, però diumenge podríem dir que va fer el més difícil, situar 12-11 a 4 minuts pel final, un partit que perdia 12-6, però no va poder rematar la feina. L'equip de Quim Colet que ha de tornar a recórrer d'aquest tercer partit, i aquí escoltem avui és a Edu Lorrio, el porter i capità de l'equip.
Buscar en què fallamos, cuáles fueron los errores, y a partir de ahí intentar eliminarlos, hacer un buen partido. Creo que será un tercer partido muy disputado, será en nuestra casa, así que lo más importante es estar todos unidos, saber cuál es nuestro objetivo, que es jugar esta final de liga, y hacer un llamamiento pues a la afición, a todo el club, a todo amante del waterpolo que nos venga a apoyar, para que así podamos llevarnos este tercer partido y podamos cumplir nuestro objetivo, que es jugar la final y disputar de nuevo otros partits con el Barceloneta.
Estic convençut que avui la Bombonera de Can Llong presentarà un molt bon ambient, com ara fa un any, per aquest partit que arrenca a les 7 a Can Llong, com diem, entre el Keio i el CNB, que decideix la segona semifinal del play-off de la divisió d'honor masculina, com ara deia Lorrio. A la final, Adri, que arrenca aquest mateix diumenge, espera ja l'Atlètic Barceloneta, que va eliminar el Terrassa per la via ràpida.
Doncs un any més, segurament el paper de favorit a semifinals pel conjunt sabadellenc, que a la final no hi ha dubte que els mariners sempre surten amb aquesta etiqueta. Gràcies, Vituri, fins ara!
Adéu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en futbol sala, el Club Natació Sabadell no tindrà finalment el factor pista a favor en el play-off d'ascens a segona. L'equip de Jordi Marín necessitava treure un punt més que l'Indústries B en l'última jornada per poder acabar segon la fase regular i, per tant, poder jugar amb aquest factor camp a favor, però això va estar realment lluny de passar. És cert que el filial colomenc va començar perdent el seu duel contra el Pilar valencià, que també jugava entre el play-off, a saltar la quarta plaça, però a la segona part va marcar ni més ni menys que 9 gols Indústries. Això va deixar sense opcions el club, que va empatar contra el Jefaki, l'equip que finalment ha estat el quart. Va ser un duel d'alternances al pavelló nord i en què Luis García va situar el definitiu 3-3 a 58 segons pel final. A partir d'aquí, com admet el tècnic Jordi Marín, pacte de no agressió.
Jo crec que nosaltres ens mereixíem la segona plaça a la Lliga i la veritat que vam sortir a buscar-la, però sí que és cert que davant teníem un equip que pot ser perfectament un rival nostre a play-off. És un equip que defensa molt bé, que competeix molt bé i que ho va demostrar l'altre dia. Se'ns van posar per davant i vam tenir molta, molta feina per poder empatar el partit. Després és cert que amb l'empat, doncs, crec que els dos equips es van conformar, però nosaltres fins a aconseguir l'empat vam anar pel partit, inclús sortint de 5.
Per tant, Indústries B, Natació Sabadell, serà a la primera de les tres eliminatòries per pujar a segona. El conjunt colomenc serà el rival dels nedadors. Divendres en parlarem més a fons d'aquesta eliminatòria. L'anada és aquest mateix dissabte a les 7. Aquí a Sabadell, al pavelló nord, i la tornada la setmana que ve a terres colomenques. Tot i no tenir finalment aquest factor pista a favor, diu Marín que aquí el més important ha estat esquivar el campió, el Mataró.
Primer preferíem que haver quedat segons, perquè crec que la temporada que hem fet ens mereixíem una segona posició. Crec que la tassa era justa, perquè Indústria és un bon rival, però bueno, tot i així content per esquivar Mataró, perquè és que tot i haver guanyat a casa, Mataró és l'equip que per mi està un pèl per sobre dels altres i ostres, esquivar-ho la primera ronda per mi és un que important.
I per la seva part, la Pia es va acomiadar de la segona B amb una nova derrota per 6-1 a la pista del Bisontes Castellonenc, finalitzant penúltima amb 25 punts a 12 de la salvació. Va ser l'últim partit a tot això de llegendes del club com Pepe Font o com el tècnic Pedro Donoso.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Yeah. Més coses en handbol. El Creu Alta Sabadell Handbol pot ascendir aquest diumenge. Els números són bastant fàcils perquè això passi. L'equip arlequinat hauria de guanyar el duel contra l'Egara i que el Ràpid Cornellà no ho fes a Sant Joan d'Espí. Si no, els creualtencs estarien obligats a puntuar a la pista del Sant Martí Adrianenc B en l'última jornada o, com a mínim, fer el mateix marcador que el Cornellà. Saludem l'entrenador dels creualtencs, el Genís Soler. Hola, Genís, què tal, com estàs?
Hola, bones, què tal, com esteu?
Podríem dir que primera oportunitat per ascendir matemàticament, per estalviar-vos patiments en l'última data i, sobretot, també per fer-ho a casa, perquè no dir-ho, entenc que seria ideal, no?
Totalment, és idoni poder tenir aquest primer match ball a casa i, si més no, per seguir depenent de nosaltres mateixos davant dels nostres, que és el millor escenari, tant.
Jugueu diumenge a 8:15. El partit del Ràpid Cornellà serà el dia abans, dissabte a 9:00 del vespre. Per tant, jugareu sabent ja el seu marcador. Millor així o afegeix un puntet de pressió?
A mi ja m'agrada el diumenge a la tarda. És la nostra hora, és l'hora que hem jugat tota la temporada aquí a Calbalsac i ja ens agrada. Tindrem el caliu de tot el públic. En aquella hora ja tota la base ja ha jugat i, per tant, estarà ple de gom a gom, segur. Així que ja m'agrada.
El Legara, tot això, és cinquè, però només 2 punts de vosaltres. Per tant, és un duel directe com el de l'última jornada, també. O sigui, quin tram final que teniu de calendari.
Sí, senyor. Tots ens estem jugant tot. És bonic. M'agrada que sigui així la competició i que no arribem a trams finals sense jugar-nos res. I que l'Egara tingui la mateixa pressió que nosaltres en aquest partit, segur que el farà ben interessant. Sí que és cert que Sant Martí bé ja ha pujat, però estic segur també que no voldrà perdre amb un rival també que serà de Lliga Or si aconseguim derrotar-los a l'última jornada.
A la primera volta, derrota 37-31 a Sant Llorenç, a Terrassa. Com espereu que sigui el partit de diumenge?
Mira, tots aquests últims dies analitzant el rival i mirant diverses vegades aquest partit de la primera volta, sí que el marcador potser és enganyós. Vam estar sí que molts minuts per sota, perdent de 2-3, i al final doncs vam tirar moneda a l'aire, intentar pressionar, i al final doncs va sortir creu i vam acabar perdent d'això, d'aquests 6 gols. Però hem crescut molt, hem millorat molt, i estic segur que el resultat serà ben diferent. Així ho lluitarem.
I aprofito per preguntar-te també per tota la temporada, pendents de què passa amb l'Adrianenc, amb el primer equip, del recurs també pel 0-10 del Cornellà, per problemes amb la pista, etc. Però traient tot això de despatxos, podríem dir, quin balanç fas del que portem de temporada ara que queden només 2 jornades?
Jo estic tremendament content i satisfet amb tota la plantilla a nivell de staff, que és el primer any que jo estic al club, i estic superagraït al club i a l'estaf que hi havia a l'equip, i amb els jugadors. Són tots, la majoria, molt joves, molt entrenables, hem progressat molt, ens ho passem molt bé defensant, que a vegades potser és la cosa avorrida que no li agraden als jugadors, i aquest any és potser el nostre punt fort, i correm moltíssim, i això fa que els jugadors estiguin sempre molt posats en els entrenaments, i ens ha permès progressar moltíssim. I sí que ja érem ambiciosos i ens plantejàvem poder tenir opcions d'ascens, però sempre afirmant això, arribant a les últimes jornades, veient el calendari, tenint opcions, i més que les tenim, depenem de nosaltres. O sigui que molt contents, molt satisfets, i amb moltes ganes que arribi diumenge.
Doncs diumenge 2:08 a Calbalsac, aquesta primera bala, a més en un derbi. Creu Alta Sabadell en vol contra l'Egara. Genís Soler, entrenador del conjunt arlequinat, moltíssima sort, a veure si es pot resoldre ja aquesta setmana i ens estalviem, com dèiem, patiments en l'últim partit. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Moment per parlar de raquetes. Comencem per squash. Iker Pajares disputarà el Mundial d'Squash a partir de dissabte a Chicago, als Estats Units. El jugador del club de tenis Sabadell va decidir la setmana passada posar peu a terra i no participar a l'europeu per equips, l'europeu per seleccions, tot i ser el millor jugador del convidat espanyol. Unes molèsties a la planta del peu van fer que l'esquaixista sabadellenc optés per la prudència i renunciés a prendre part d'aquesta cita a Breslau.
Aquest any no he pogut anar al Campionat d'Europa, estic tenint una temporada una miqueta dolenta en quant a lesions i he volgut quedar-me aquí a Barcelona, donar-li prioritat al meu cos i bueno, tinc el Campionat del Món la setmana que ve i aquestes últimes setmanes m'he trobat amb una miqueta de dolor a les fàcies plantars i no se m'acaba d'anar i és bueno, una molèstia que es pot cronificar si no es cuida bé i bueno, un parell de setmanetes es poden convertir fàcilment en 2-3 mesos si això es va allargant.
Sense Pajares, l'equip espanyol només va poder ser setè a Polònia. Va caure als quarts de final, per exemple, 3-1 contra Alemanya i, per tant, es va haver de conformar amb aquesta lluita entre el cinquè i el vuitè. Ara, però, el sabadellenc té un calendari força atapeït i per això ha preferit no arriscar, pensant sobretot en la cita que arrencarà dissabte a Chicago.
He decidit quedar-me aquí aquest any, un europeu. El Campionat d'Europa és... vulguis o no, són 4 o 5 partits que jugues contra els millors de cada país i són partits molt, molt intensos. Està molt de greu per l'equip, perquè la veritat és que no els he anat gaire bé, però he de mirar també pel meu cos i pels campionats que em queden aquesta temporada. Encara són 4 i són 2 de calibre molt gran, Campionat del Món i l'últim campionat és el British Open, que és un Diamond. I bueno, són campionats molt grans, que tinc bons quadres per fer-ho bé i si no estic al 100%, no m'aniran bé.
Del 9 al 17 d'aquest mes es durà a terme aquest Mundial als Estats Units, a Chicago. L'estrena de Pajares serà la matinada de dissabte d'aquí contra el francès Melville Chianimanico, 11 anys més jove que ell i número 86 del món. El del tenis Sabadell és 30è al rànquing PCA. En cas de passar ronda, el segon creuament seria contra Henry Leung de Hong Kong o, amb més probabilitat, el neozelandès Paul Coll, el quart cap de sèrie i favorit en aquesta primera ronda. I afegim també un apunt de pàdel perquè el passat 27 d'abril la penya Arlequinada va presentar les seves instal·lacions de Can Avellaneda a Castellà del Vallès als 15 equips de la secció per la temporada 2025, un acte en què s'hi van aplegar unes 200 persones, entre les quals, pel que fa a autoritats, els regidors d'esports de Sabadell i de Castellà, Montse González i l'exfutbolista Nacor Bueno, respectivament, i l'alcaldessa Marta Farrés. Noé Porras és el president de l'entitat.
Des de que l'Antoni Farrés havia visitat el club el 1984, jo personalment no tinc documentació que qualsevol altre alcalde de Sabadell hagi visitat el club. I afegir també que la temporada 2024 ha estat la més exitosa de la penya Arlequinada, amb 7 títols, un d'ells de campió de Catalunya en el seu masculí absolut, i que s'intentarà el 2025 poder repetir l'exitosa temporada del 24.
En els últims mesos, la penya Arlequinada ha acollit el Campionat de Catalunya Absolut de pàdel per equips de segona categoria i també ha inaugurat dues noves pistes a les seves instal·lacions.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en bàsquet, el Sala Sant Nicolau s'ha quedat sense final a 4 per pujar a la Supercopa masculina. L'equip grana va fer la feina, va guanyar 57-81 a la pista de la DEPAF, però el Vic tampoc va fallar a casa contra el Llefià i es va imposar per 77-64. Al carrer Jardí, de fet, reconeixen que van anar a Figueres sabent que depenien d'altres i que les opcions eren molt poques. Els col·legials van arribar a estar durant moltes setmanes en ascens directe, però 3 derrotes consecutives a domicili durant el mes de març van fer caure l'equip fins i tot a les places de fases d'ascens. Ramírez creu que ha estat la clau per haver acabat quarts empatats amb el tercer i ha només un partit amb la mel als llavis del líder.
Una ratxa mala. Todos los equipos tienen rachas malas durante el año. No nos cogió en el mejor momento precisamente, pero bueno, me queda un poquito el deseo de que esos 3 partidos que no se compitieron, que entre yo, los jugadores y demás, no supimos sacar las soluciones. Entonces, bueno, simplemente cosas para aprender, que es lo que nos tiene que servir como aprendizaje. Tampoco no era un objetivo prioritario el subir. Se ha hecho una temporada mucho mejor más que mucho mejor, se ha crecido como equipo, ha habido mucho jugador que ha crecido, entonces como el equipo, bueno, pues vamos creciendo con ello y nos tiene que servir para el futuro.
Això provoca de retruc que el sènior B del Sant Nicolau, que ha quedat primer del seu grup de primera catalana, no tingui opcions de pujar a Copa Catalunya, tot i classificar-se per la final a 4 que es disputarà el cap de setmana del 24 i 25 de maig a Salt.
Hemos aprovechado a jugadores tanto para entrenamientos como para dinámicas ya realmente jugadores que tenemos, tanto a Roger Linares como a Max Bueno y demás, que han estado en la dinámica completa del Senior A. Entonces, aprovechar estas dinámicas suyas para jugadores que vayan subiendo con el primer equipo. Entonces, ya te digo, la faena en el Senior B ha sido excelente y de rebote, pues al final todo esto nos beneficia con el Senior A. Entonces, bueno, ahora ellos tienen esta fase final. Sabe mal porque no tienen el premio del ascenso, porque no se ha subido a Supercopa, pero bueno, seguramente competirán para ser campeones de Cataluña de primera.
El Sant Nicolau, per tant, ja es treballa en la pròxima temporada amb aquest relleu de gent jove de la casa, amb un bloc continuista, això sí, i amb Jonathan Ramírez, que repetirà a la banqueta grana. A Supercopa, per cert, el Natació Sabadell es va acomiadar de la categoria amb derrota 86-60 a la pista del campió Mollerussa. L'equip de Velázquez ha acabat tercer per la cua amb 9 victòries i l'any que ve, per tant, hi haurà derbi Sant Nicolau, Natació Sabadell. Dos apunts ràpids. El Natació Sabadell de tenis taula masculí ha tancat la fase regular de la divisió d'honor amb victòria per 1-5 a la pista del descendit Olesa. Tots els punts van caure per 0-3 del cantó nedador, menys el quart, que va perdre Xavi Casadevall per 3-2. El duel era intranscendent, ja que els d'Àlex Bocanegra ja tenien garantida la segona plaça. El club ha acabat la lliga amb un balanç de 18 victòries i 4 derrotes a dues del campió l'Hospitalet. Les fases d'ascens començaran el 24 d'aquest mes. I en hoquei patins, el sènior femení és l'únic de l'hoquei Sabadell que jugarà aquesta setmana. Després de perdre 0-15 contra el segon, el Manlleu, les sabadellenques visiten dissabte a les 5 el tercer, el Sant Celoni. Els dos equips masculins no competiran fins la setmana que ve. També van acabar golejats l'últim partit, l'A per 10-1 a la Sagrera i el filial per 10-0 a la pista del Torrelles B. Demà més tec aquí a l'Hotel Suís a la 1. Passarem per Eibar per trobar un ballesar a la plantilla del filial Eibartarra. També escoltarem Javi Delgado, davanter del Sabadell, o fins i tot ens aproparem als Estats Units amb la waterpolista sabadellenca Ruth Ariño. Que vagi molt bé fins aleshores. Ara, l'hora de les notícies amb la Núria García i tota la gent dels serveis informatius, també del Toni González, que ha estat a les vies de so. Que vagi bé, bon dimecres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.